Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda setmanal del Bisbat de Terrassa, fins al dia 20 hi ha la reunió de l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, amb la presència del nostre senyor bisbe. El dia 20, Monsenyor Saiz Meneses assisteix al sopar solidari de l'Oncolliga a Terrassa a les 9 del vespre. El dia 21, confirmacions a les 8 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui. El dia 22, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 12 la missa estacional a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès amb motiu de l'inici de la Santa Visita Pastoral. Monsenyor Cristau presideix a les 12:30 la missa a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa i administra el sagrament de la confirmació. Els dies 23 i 24, visita pastoral a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès.
La carta de navegació.
Tot celebrant el dia de l'Església Diocesana, en la seva carta dominical, el senyor bisbe ens demana ser generosos amb les nostres parròquies i diòcesis, tant a nivell humà, de servir en el que es pugui, com de sosteniment en les seves necessitats. Escoltem-lo.
Déu vos guard. A la carta dominical anterior vaig parlar de la saviesa dels ancians i sobretot de com hem de ser agraïts amb ells. Avui, en el dia de l'Església Diocesana, coneguda també com la Jornada de Germanor, vull recordar una sentència que el Papa acostuma a citar. En una de les seves darreres homilies pronunciada a Buenos Aires, abans de marxar cap a Roma, on seria elegit Papa, el cardenal Bergoglio digué: «Que n'és de menyspreable el qui atresora només per ell mateix, el qui té un cor egoista i petit i només pensa en fer el manefle per tenir un tall ben gros, que no s'emportarà quan es mori, perquè ningú s'emporta res dels béns materials d'aquest món. Mai no he vist un camió de mudances darrere d'un cotxe fúnebre. La meva àvia Rosa deia: la mortalla no té butxaques». Amb aquestes dues imatges tan gràfiques, pronunciades a la Basílica de Sant Gaietà, un sant molt popular en el Gran Buenos Aires, a qui se sol demanar pa i treball, com el nostre Sant Pancràs, l'actual papa volia estimular la generositat dels seus oients. I això és el que m'atreveixo a suggerir als meus diocesans en aquesta jornada a mitjans de novembre. De fet, és l'única jornada a l'any que demanem per l'Església Diocesana. És cert que hi ha d'altres col·lectes durant l'any litúrgic, però el que s'hi recull va destinat als organismes pels quals es demana ajuda, com la col·lecta de Càritas, la de Missions, la de Mans Unides, per posar uns exemples. Demanar sempre costa, i a mi sempre m'ha costat de fer-ho, i ho he hagut de fer primer com a sacerdot i ara com a bisbe. Demanar amb motiu de la Jornada de Germanor o de l'Església Diocesana no és fàcil, perquè pot semblar que demanem per mantenir una estructura, i la defensa i la justificació de les estructures no té gaire atractiu. Malgrat tot, hem de ser realistes. No demanem simplement per mantenir una estructura, sinó per mantenir els serveis que aquesta estructura fa a la gent. En la breu vida de la nostra jove diòcesi hem procurat seguir, entre d'altres, aquest principi. No crear estructures per omplir-les després de vida, sinó procurar generar vida abundant, que ja anirem estructurant quan convingui. L'estructura ha de ser la mínima, perquè l'Església està enmig del món per servir, però un mínim sí que cal. I si una vegada a l'any es demana, és sobretot per mantenir els nombrosos serveis pastorals i socials. Per això un any més us demano, estimats diocesans, que sigueu generosos en la col·lecta que avui es fa a totes les esglésies. La crisi econòmica persisteix i l'atur és encara una lacra molt estesa entre la població treballadora. Els que acudeixen a Càritas o a d'altres obres socials demanant una ajuda d'emergència, el que demanen és sobretot treball. I això és exemplar. Però el treball és un bé escàs i a vegades ajudar en allò que és bàsic les persones que passen un mal moment és posar-les en condicions de recuperar la seva autonomia. En més d'una ocasió he constatat que persones que varen rebre una ajuda de Càritas, quan la seva situació ha millorat, han volgut oferir-se per ajudar amb els seus donatius o amb la seva aportació com a voluntaris.
Els dies 7 i 8 de novembre han tingut lloc les jornades de formació de la diòcesi de Terrassa, que sota el títol de Jornades Transmet, tracta cada curs sobre un àmbit de la pastoral en relació de la nova evangelització. Enguany, en la seva quarta edició, el lema ha estat Missió de la família a la nova evangelització. Es tracta d'unes jornades adreçades a preveres, diaques, religiosos i laics. En la seva convocatòria, el senyor bisbe recorda que les jornades d'enguany volen contribuir a la reflexió després de la celebració del sínode ordinari de la família i especialment han d'ajudar a renovar el nostre compromís eclesial en la missió evangelitzadora de la família a la nostra societat. Per això, el dissabte, dia 7 de novembre, a les 11 del matí, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, hi va haver la inauguració a càrrec del nostre bisbe i aquesta conferència inaugural de Missió de la Família en l'Església i el Món, a càrrec de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona. Hi va haver també un col·loqui posterior. Aquest sínode recentment celebrat ha completat els treballs del sínode extraordinari de l'octubre del 2014 i que vol proposar unes conclusions operatives en el camp de la pastoral de la família. El senyor bisbe, en la seva introducció, ens explica la intenció del Sant Pare i els seus principis bàsics.
La intenció del Sant Pare ha estat abordar a fons la situació de la família al moment present i recordar la seva missió al món d'avui. Amb dos principis bàsics. El primer és la misericòrdia, concepte entorn del qual es desenvoluparà el proper jubileu o any sant extraordinari que començarà el 8 de desembre. El segon, un anunci que doni esperança i que no desanimi. Cada família ha de saber que l'Església no l'abandonarà mai.
També ens explica que en el sínode s'han tractat els temes més actuals i difícils sobre la família.
Com per exemple l'atenció i l'acompanyament dels divorciats que s'han tornat a casar civilment, pels quals es desitja una més gran integració en la vida de la comunitat cristiana. Aquests no estan separats o excomunicats, sinó que segueixen sent membres de l'Església. I aquesta sent la responsabilitat de cuidar pastoralment d'ells. L'Església sempre i sobretot en aquests temps vol ser una mare misericordiosa, una casa oberta a tots.
Ens recorda com durant la celebració del sínode hi ha hagut la celebració d'uns esdeveniments eclesials molt significatius.
Per exemple, el 18 d'octubre el Papa va canonitzar en Lluís Martín i a Maria Cèlia Guerén, pares de Santa Teresa de Lisieux, primer matrimoni sant no màrtir en la història de l'Església. I també el 17 d'octubre es va celebrar la commemoració del 50 aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes, establert pel venerable Pau VI.
Va reflexionar breument sobre el que significa per l'Església la celebració d'aquest sínode.
Certament, va respondre, no significa haver conclòs amb tots els temes inherents a la família, sinó que ha tractat d'il·luminar-los amb la llum de l'Evangeli, de la tradició i de la història mil·lenària de l'Església, infonent en ells el goig de l'esperança, sense caure en la còmoda repetició del que és indiscutible o ja s'ha dit.
A continuació, el nostre bisbe presenta el cardenal Lluís Martínez Istac, un dels pares sinodals, que va ser present ja al sínode extraordinari del 2014 i també al recent sínode de l'octubre del 2015. Va referir com el Sant Pare exposava als pares sinodals com havien de treballar.
Des del primer moment, el papa francès ens ha dit, ens va dir als pares sinodals, que el sínode és fer camí junts. Bé, la paraula grega sínodes vol dir caminar junts, fer camí junts, amb esperit de col·legialitat i de sinodalitat, i que teníem que posar sempre davant la nostra mirada el bé de l'Església i el bé de les famílies. No buscar altra cosa que el bé de l'Església i el bé de les famílies. Ens ha demanat també que hem de caminar junts en aquest treball sinodal per llegir la realitat familiar amb els ulls de la fe i amb el cor de Déu. I es pot veure la família des de molts prismes, des de molts aspectes, sociològic, econòmic, social, demogràfic, tot important, però amb els ulls de la fe, amb els ulls de la fe i amb el cor de Déu. Podem veure les grans ciutats des d'un punt de vista urbanístic, sociològic, social, econòmic, però és molt important de veure les grans ciutats a partir d'una mirada de fe. Déu viu en les grans ciutats. Si un veu la gran ciutat que Déu hi viu, tot l'altre segurament que ho mirarà amb uns ulls diferents.
Igualment, el Sant Pare va demanar que deixessin un espai en les seves reflexions a l'acció de l'Esperit Sant.
Dient-nos que el sínode podrà ser un espai d'acció de l'Esperit Sant només si ens revestim del coratge apostòlic, d'humilitat evangèlica i oració confiada. Sí, es va referir al coratge apostòlic. No tenim por, no tenim por de les seduccions del món que tendeixen a apagar en el cor dels homes la llum de la veritat. La humilitat evangèlica ajuda a buidar-se de les pròpies conviccions, convencions i prejudicis per escoltar els germans bisbes i omplir-se de Déu i contribueix a donar la mà als altres per ajudar-los i aixecar-los. I la pregària confiada és l'acció del cor quan s'obre a Déu, quan es fa callar tots els nostres temors per escoltar la veu suau de Déu que parla en el silenci. Sense escoltar Déu, totes les nostres paraules seran només paraules que no omplen i no serveixen, decoracions que en lloc d'exaltar l'Evangeli el recobreixen i l'amaguen.
Va referir també com en les exposicions s'hi van reflectir els problemes actuals que es troba la família, però també els relators convidaven a un examen de consciència eclesial.
És cert que els factors externs ens afecten i són forts de cara a la família. Però com hem respost com a Església? Hem fallat en la formació cristiana i en l'educació de la fe i s'arriba al matrimoni amb moltes llacunes. Hauríem de preguntar-nos què hem deixat de fer. Som també culpables de la situació de la família, ja que en moltes ocasions hem viscut de renta. No es fa suficient èmfasis en els avis. Avui creix el promig d'edat de vida i els avis disposen de temps i capacitats per intervenir en la formació dels nets. Hauria de fer-se una crida a viure amb goig el compliment d'aquesta missió. Els comentaris de l'àmbit secular, continua dient, quan l'Església parla de la família, diuen que el pensament de l'Església és medieval, que no està en sintonia amb el món actual. Potser la nostra reflexió sobre la família i el matrimoni ha estat monotemàtic. Hem fet èmfasi en alguns aspectes i ens hem quedat en la pura norma sense assumir el que és realment el veritable ser de la família, que, des d'una visió integral, és un tresor. Com han nascut les crisis matrimonials? Sens dubte, també hi ha influït el tipus de catequesi que hem fet i es necessita una preparació més profunda. Hi ha necessitat d'una major renovació, no només de les persones, sinó també en les comunitats, tenint present el llenguatge i la manera de presentar la doctrina. Es demana ampliar el contingut del canvi antropològic. S'hauria de posar en relleu com s'oculta la presència de Déu i, en conseqüència, també la presència de l'altre. Hi ha un qüestionament i sospita de la institució matrimonial. Falta anàlisi sobre la influència de les tecnologies que comporten soledat. Tecnologies de mitjans de comunicació modernes, no? Falta de comunicació, individualisme. Cal sembrar la cultura de l'Evangeli i de la família, però no sempre coneixem la cultura. S'ha donat una ruptura de la unitat entre amor, sexualitat, procreació, matrimoni, família i educació dels fills.
Els bisbes no van parlar sobre la família en abstracte, sinó tenint en compte la realitat de famílies concretes.
Els bisbes, en les nostres intervencions, parlàrem de la família, de les famílies, no de la família, de les famílies. És important la distinció. Molt conscients que nosaltres, els bisbes, i també els altres pares sinodals, som membres d'una família de la que formem part i que ens ha donat el do de l'amor i el do de la fe. Alguna intervenció cardenalícia va confessar aquest interessant. Hi va haver-hi una intervenció d'un pare sinodal de l'Est que va parlar en un moment determinat, a la general, de l'olor de Satanàs en l'aula, no? I això va sorprendre bastant. I llavors, a les tardes, de 6 a 7, que a l'última hora, quan eren congregacions generals, quedava una hora que era, això sempre s'ha fet, no?, que és de lliure elecció de tema. Cadascú pot parlar, si té temps, de parlar del tema que vulgui, de la família o d'una altra cosa. Només es tracta de que, pum, apretis el botonet perquè tinguis temps, perquè en una hora són 20 intervencions. Hi ha de 3 minuts cada una i, per tant, no s'acaba. Doncs va parlar un pare, no vaig a dir qui, però és igual, un cardenal, i ho va fer-ho molt bé. I va dir, potser hem rigut quan s'ha dit aquesta cosa, però alerta, perquè hi és també, eh? També li interessa que no funcioni el sínode. Li interessa que ens dividim entre nosaltres. Li interessa que hi hagin, doncs, discrepàncies fortes. Per tant, evitem-ho, siguem-ne conscients. I va dir una altra cosa. Va dir, siguem curosos quan parlem dels divorciats i tornats a casar. Curosos amb la manera de parlar, en els termes que empleem, perquè podem faltar al respecte i els podem fer sofrir. Jo sóc fill d'un matrimoni divorciat. O sigui, això va impactar bastant, també. No parlem de la família en abstracte. No vàrem parlar de la família en abstracte o de la família ideal. Bueno, alguns parlaven, lògicament, el que ha de ser la família, i això està molt bé. Sinó que teníem en la ment i en el cor moltíssimes famílies del nostre món. A més, ho fèiem com a homes de fe, contemplant les famílies, com una miqueta dit abans, amb els ulls de Déu, però sense oblidar els aspectes, els condicionaments i els reptes econòmics, socials i culturals que incideixen en totes les famílies. I hem mirat també, o miràvem les famílies, com a pastors, cercant sempre com ajudar-les, tant les que vivien una íntima comunitat de vida d'amor com les que no ho van assolir.
Es va insistir en tot moment sobre la preparació a la recepció i vivència del matrimoni.
I l'última cosa que vaig parlar va ser de la preparació al matrimoni. És a dir, més val prevenir que curar. Clar, si no vetllem això, la gent no és feliç, no formem bé els fills. Això és fatal. Fem molt de mal a les persones, als fills, a les famílies. Però acreixem el problema dels divorciats i tornats a casar. Esclar, encara el fem més gros. Pensant en allòs, encara el fem més gros. Hem de procurar formar les persones I llavors aquesta formació sabeu que és remota, adolescents, joves, infants ja, família, escola, església. Hi ha una preparació pròxima, que seria com el noviatge, no? I després una preparació immediata, que és la preparació pel matrimoni, ja, per la celebració, no? Clar, això és bàsic. I això se'n va parlar molt. I es va demanar que s'enriquís. Es va demanar, doncs, es posa en riu la necessitat d'una preparació remota dirigida a això. La preparació pròxima... No, la formació humana. El document, en aquest punt, parla també de la preparació immediata. Sí, no, però es va dir que s'enriquís també tots els continguts. I que, respecte, que també se'n va parlar molt, de la preparació immediata i de la litúrgia nupcial com un esdeveniment únic que es viu en el context familiar i social d'una festa. En general, es demanà enriquir el curset prematrimonial en contingut catequètic i dedicant-li més temps per tal de propiciar un encontre personal dels nuvis amb Crist. La mateixa litúrgia del sagrament caldria preparar-la amb una catequesi mistagògica que faci percebre als esposos que la celebració de la seva aliança conjugal es realitza en el Senyor.
També es va tractar sobre els problemes de les famílies que han d'emigrar, realitat molt actual i plena de dificultats que caldria atendre millor.
Una temàtica que sortí sovint fou la munió de persones emigrants per manca de treball, o les que cerquen refugi per tal de sobreviure a causa de les guerres i persecucions religioses. Uns i altres ho tenim molt present tots nosaltres al nostre país. Ho tenim molt present. Avui, en molts països, es dona la realitat de l'espòs que se'n va. L'espòs a vegades va a un altre lloc per buscar treball, per buscar feina, i els fills queden amb els avis, amb totes les conseqüències que això té, pels esposos i pels fills. Tots vivim, per tant, aquesta situació. Tot això té conseqüències negatives per la realització de la família. I això és una causa, el moviment migratori, sobretot, que anirà, sembla, creixent. S'ha d'atacar les causes, que és que hi hagi treball en els llocs d'origen.
El senyor cardenal ha volgut compartir, també d'una manera familiar, unes personals apreciacions seves sobre el treball sinodal.
En primer lloc, he observat unes coses que he anat observant durant 3 setmanes. He observat amb goig que en les intervencions dels pares sinodals es feia sovint referència al papa francès, explícitament, inclús citant textos dels seus discursos i homilies, especialment del seu document Evangelii Gaudium. Diria que no era tan freqüent això en els altres sínodes respecte del papa que la presidia, que els presidia. Això ho vaig constatar. El papa estava allà impertèrrit, escoltant i llegint, doncs, perquè tenia tots els textos de les intervencions. En segon lloc, l'estil i el contingut pastoral propi de Francesc penso que ha arribat a tota l'Església. Eren freqüents les referències a la misericòrdia de Déu i de l'Església, de sortir a les perifèries existencials i geogràfiques, de l'hospital de campanya, de l'Església Samaritana, de l'acolliment i l'apropament a totes les famílies, siguin quina sigui la seva situació. En aquest sentit, a més dels continguts del document final aprovat pel sínode, cal valorar molt l'esperit que traspua aquest document, que és aquest: acolliment, acostament, acompanyament, estimació, ajut. Això apareix en tots els números com un leitmotiv.
També va parlar més extensament del que el Sant Pare va dir que significava aquest treball sinodal.
El papa francès va presidir totes les congregacions generals i en les seves paraules finals ens manifestà que mentre seguia el treball que el seguia del sínode, es preguntà, ja ho ha dit una mica del senyor bisbe, jo ho ampliaré, es preguntava, què significarà per l'Església concloure aquest sínode dedicat a la família? I el papa donà la resposta dient que significaria, primer, haver il·luminat amb la llum de l'Evangeli i de la tradició i de la història mil·lenària de l'Església tots els temes inherents a la família. 2, les dificultats i els dubtes que amenacen a la família s'han examinat atentament i sense por. 3, haver instat a tothom a comprendre la importància de la institució de la família i del matrimoni entre un home i una dona, fundat sobre la unitat i la indissolubilitat i com a la base de la societat. 4, Haver escoltat les veus de les famílies i dels pastors vinguts de tot el món, portant en les seves espatlles les càrregues i les esperances de les famílies. Cinquè, haver donat prova de la vivacitat de l'Església Catòlica, que no té por de sotregar les consciències anestesiades o d'embrutar-se les mans discutint sobre la franquesa, amb franquesa sobre la família. Sisè, haver intentat veure les realitats d'avui amb els ulls de Déu per encendre i il·luminar amb la flama de la fe els cors humans. Setena, haver donat testimoni a tothom que l'Evangeli segueix sent per l'Església una font viva d'eterna novetat contra qui vol adoctrinar-lo amb pedres mortes per llançar-les contra els altres. I vuitè, haver afirmat que l'Església és església dels pobres d'esperit i dels pecadors en busca de perdó i no sols de sants i justos.
Finalment, el senyor cardenal, en la seva exposició, ens parla de les seves conclusions i apreciacions personals realment molt interessants.
Com podeu veure, el sínode, a més del document final, ha donat altres fruits. Amb el papa en volem donar gràcies a Déu, els qui hem participat com a membres i tots els membres de l'Església, bisbes, sacerdots, diaques, religiosos i laics. El document final del sínode no és un document normatiu, ja ho he dit, està en mans del papa francès. Els continguts d'aquest document, d'aquest consell que li hem donat nosaltres en aquest sínode, demanarà, doncs, una ajuda d'aplicació per part del papa al servei de tota l'Església i principalment al servei de les famílies. Us puc dir també que una cosa que no he dit, però que sortia constantment la joia i el tresor de tantes i tantes i tantes famílies en el món que treballen, lluiten, s'esforcen, s'estimen, es perdonen, pugen els fills, malgrat les dificultats que tenen. Això apareixia constantment. Gràcies.
Esperant el bon fruit de les jornades Transmet d'aquest any, ja anem preparant les jornades de l'any que ve, que ja serà en la seva cinquena edició. Moltes gràcies.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel.